Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Pau Castellví va ser regidor de Junts per Castellà durant un mandat, però ara viu per l'activisme en l'àmbit de la discapacitat. És investigador doctorant a la UOC i presideix la sectorial de Junts pels Drets de les Persones amb Discapacitat. De la seva nova etapa com a activista en parlem al Connectats. Pau Castellví i Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Rocío.
La Carme ens feia ara 5 cèntims de la teva trajectòria professional, però és cert que últimament hem vist molt els mitjans de comunicació, sobretot a Nacions Unides, parlant sobre la discapacitat. Ara mateix, què estàs fent, Pau?
Ara mateix estic fent dues tasques a nivell professional i una a nivell d'activisme, que les tres tenen una relació molt directa l'una amb l'altra. A nivell professional, sóc el coordinador de dades i coneixement del programa Elabora de l'Ajuntament de Barcelona, que és el programa d'inserció laboral de persones en situació de risc d'exclusió a la ciutat de Barcelona. Tenem aproximadament unes 6.000 persones l'any de diversos col·lectius en risc d'exclusió. Simultàniament, estic combinant aquesta tasca amb la investigació a la universitat, on m'especialitzo en la inserció laboral de les persones amb discapacitat i en totes aquelles barreres que sovint impedeixen que una persona amb discapacitat pugui gaudir amb igualtat de condicions de drets que les persones considerem en general que són fonamentals.
Quines diries que són aquestes barreres, no? Els entrebancs que es troben aquestes persones que busquen assessorament?
Hi ha diversos entrebancs. N'hi ha de caràcter cultural, és a dir, començo per aquí perquè sovint no se'n parla, però realment hi ha una part molt important de la barrera, de les barreres que enfrontem les persones amb discapacitat, que té a veure en com les percepcions de les persones fan que encara que tinguem facilitats o adaptacions al lloc de treball, en l'entorn social, en l'entorn físic, doncs pugui arribar a costar moltíssim aquesta inserció, especialment en aquells casos on la discapacitat doncs és més visible o té un component doncs més tangible, no? I és que les actituds també formen part d'aquestes barreres i entre tots tenim una certa responsabilitat d'intentar obrir la ment, no? El que implica doncs poder demostrar el talent, donar oportunitats a les persones. Per mi, un element important com a persona amb discapacitat i també com a activista d'aquest sector és que demano una miqueta menys de concepte de responsabilitat social i una miqueta més d'igualtat, una miqueta més de drets i d'oportunitats. Les persones amb discapacitat, que sovint no han pogut gaudir d'oportunitats com altres persones, el que volen és tenir aquestes oportunitats, poder demostrar que amb les adaptacions pertinents poden i estan en condicions de fer una bona feina i de realment contribuir a la societat i a l'economia, i a la cultura, i a l'associacionisme, etc.
Quan dius que vols una mica menys de responsabilitat social, ben bé a què et refereixes? Perquè intueixo per on vas, però sí. M'agradaria que m'ho expliquessis.
He volgut una mica provocar, perquè m'adono que sovint, quan pensem en persones amb discapacitat, de forma deliberada pensem, o molt sovint s'ha pensat, en les persones amb discapacitat com a menys, no? Persones que tenen una situació que no els permet poder exercir, sigui el que sigui, sigui la feina, sigui una activitat, doncs, fins i tot de lleure, i el que per mi és un element transformador és canviar aquesta mirada i veure que hi ha moltíssim talent en les persones amb discapacitat. I el fet de que com a empreses, com a societat, com a organitzacions, com a entitats, no siguem capaços d'oferir aquest accés a les persones amb discapacitat, no només és un problema per les persones amb discapacitat, també és un problema per les pròpies organitzacions, per les empreses, per la societat, que es perden aproximadament el 10% del talent del país i el 16% mundial, en no ser capaços d'incloure aquestes persones. Per tant, com dic això, em refereixo a que el que demanem és igualtat, és drets, és oportunitats d'accés. No perquè algú s'hagi de compadir de la situació que vivim, sinó perquè ens mereixem aquesta oportunitat per poder demostrar que també tenim ganes i que també tenim capacitat i que també tenim talent.
Estava recordant, estava reflexionant i pensava, és que home, fins l'any passat la Constitució feia servir el terme minusvalia, no? I es va canviar per persona amb discapacitat, i suposo que també per poder garantir aquesta igualtat efectiva i real, el que és important és picar la porta de les institucions i ara ho comentàvem abans, no? Ens explicaves aquesta tasca de recerca i també la teva funció a l'Ajuntament, però m'agradaria també que expliquessis aquestes intervencions que has anat a fer darrerament a Nacions Unides.
Sí, el darrer mes hi he estat dos cops. A Viena hi vaig anar a parlar sobre la realitat de la investigació de l'acadèmia, de la universitat, en relació a la discapacitat. Són dades molt difícils. L'any 2022, només una de cada 280 persones que es van treure un doctorat, que van aconseguir el doctorat, tenia una discapacitat. I estem parlant del 10% de la població. Podem, per tant, constatar que la diferència és abismal. I això com s'hi arriba? S'hi arriba perquè hi ha tota una sèrie de desigualtats i de dificultats que es van acumulant al llarg del cicle d'una persona, que impliquen que per poder arribar al que significa la tasca investigadora, que és la conseqüència de moltes coses que surten bé, és a dir, és un grau que surt més o menys bé, no? Un màster que també surt bé, una experiència vital que acompanya a la persona, o un context familiar a vegades que acompanya a la persona a poder fer la inversió que significa un doctorat, perquè els sous són molt precaris, etc. Tot això s'ha d'alinear perquè una persona acabi fent un doctorat. I això és important, perquè aquesta tasca investigadora, llavors, bé que volem doncs, que la medicina estigui al dia, o bé que volem doncs, que la societat avanci en aquells elements que poden permetre combatre el canvi climàtic, o atendre millor les persones. Per tal de que aquest talent arribi a la tasca investigadora, doncs hi ha moltes dificultats i els números són abismals. I en aquest context se'm va convidar com a ponent d'una taula d'altres investigadors també amb discapacitat.
Et refereixes al Zero Project?
Sí, al Zero Project a Viena. I en aquest sentit, aquesta va ser una tasca de la qual estic molt content, perquè crec que vam aconseguir que diversos actors del món doncs, de governamental, etc., doncs obrissin una miqueta més la mirada a aquesta realitat. La segona intervenció que hi vaig fer va ser el dijous passat, fa dos dijous, en el context del Comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat. I aquí entro amb la tercera tasca que abans us deia, que aquesta no és professional, és com a activista, fora del meu entorn professional. L'any passat, juntament amb un equip molt divers de persones amb discapacitat i també sense, vam començar una iniciativa que és que els partits polítics habitualment no han aconseguit incloure la discapacitat de forma efectiva. Què vol dir això? Que a la foto sempre hi ha sortit alguna persona amb discapacitat, però en canvi, en la presa de decisions del dia a dia, les persones que ocupen els càrrecs o que són diputats, diputades o que estan a govern, normalment les persones amb discapacitat en queden absolutament excloses.
És que m'estàs recordant el sostre de vidre de les dones, no?
Correcte.
Però en l'àmbit de la discapacitat.
Correcte. Hi ha un sostre de vidre i, a més, també, a vegades, sense mala intenció per part de moltes persones, però també hi ha un cert menysteniment respecte al que poden aportar les persones amb discapacitat, més enllà d'aquesta discapacitat, perquè podria semblar que hem d'incloure les persones amb discapacitat per dir, ei, que estem sent socialment responsables, incloem algú amb discapacitat, però no, també els hem d'incloure perquè ens poden aportar una perspectiva molt diferent a la perspectiva d'altres persones, perquè hi ha un talent que ha hagut de lluitar per fer-se valdre i que ha aconseguit fer-se valdre. Doncs això, malauradament, a l'entorn polític rep molt poca atenció, i l'any passat amb tota una sèrie d'activistes vam crear, i no va ser fàcil, una de les primeres sectorials del món en l'entorn dels partits polítics dedicades als drets de les persones amb discapacitat. Des de llavors hem estat generant un viatge molt interessant, perquè ens ha portat a molts entorns, des del Congrés dels Diputats, passant pel Parlament de Catalunya.
De Junts.
Sí, de Junts per Catalunya, perdó. De Junts per Catalunya, i per tant hem fet un viatge llarg, que malgrat que han sigut prou mesos, hem fet moltíssima feina, i va arribar l'oportunitat d'estar presents en aquesta sessió del comitè i de fer constar que els partits polítics també han de posar-hi de la seva part. No n'hi ha prou fer discursos i dir que uns que són d'esquerres i representa que són superinclusius, però potser no ho estan demostrant en fets. Els altres, que no, nosaltres ens ho creiem molt, però només surten a les fotos. No, nosaltres aquí hem fet un canvi de xip. I el que volem aconseguir és que això vagi més enllà, que no sigui un sol partit polític. Que les persones amb discapacitat de totes les ideologies tinguin cabuda en el dia a dia dels partits. I, per tant, hi ha diferents elements que vaig fer constar a Nacions Unides i que creiem que són fonamentals perquè això succeeixi. Un primer és que no n'hi ha prou en designar una persona a les llistes. Hi ha d'haver organismes formalitzats en presència a les direccions, en presència als entorns on es prenen les decisions, estructurada, és una presència institucionalitzada, que no depèn de qui està al davant, sinó que depèn del simple fet que ha d'existir i que ha d'estar regulat. A més, també s'han de canviar les condicions de l'exercici de la política per fer que sigui més inclusiva, i això inclou, per exemple, assegurar-nos que hi ha assistència personal. L'assistència personal hi hauria de ser per tothom, és a dir, hauria de ser la societat, no? Però, evidentment, per tal de garantir que una persona amb discapacitat pugui exercir, molt sovint fa falta que hi hagi assistència personal al Parlament de Catalunya, que hi hagi assistència personal, i això també ho estem aconseguint. Ha sigut una feina, una tasca de picar pedra, i el Parlament de Catalunya, per primer cop, garanteix l'assistència personal dels diputats o diputades que tinguin una discapacitat i la puguin demanar.
Tota l'estona estàs parlant en plural perquè formes part del col·lectiu de persones amb discapacitat, amb una discapacitat visual. T'ho has superat personalment molts obstacles i de tot això has après on has fet que sigui una fortalesa, no? Perquè entenc que també aquesta energia per intentar liderar el canvi des de la política i també des de les institucions parteix de la teva experiència personal.
És una part absolutament indispensable de per què al llarg dels anys he pres el camí que he pres. I tanmateix, durant molts anys, vaig viure d'esquenes a la meva realitat com a persona amb discapacitat. I té una explicació lògica que segur que els audients en podran comprendre, que quan una persona durant el seu procés d'infantesa ha pogut viure situacions no gaire fàcils o difícils a nivell d'una discapacitat, com pot ser qualsevol altra situació que fa que un nen o una nena sigui considerat, tingui una etiqueta, no? Doncs evidentment això fa que molt sovint durant part de la teva vida visquis d'esquena aquesta realitat. I en el meu cas va ser sobretot en el meu procés, diguem-ne, de deixar la primera línia política, que això està molt relacionat amb la meva reflexió interna de que jo volia dedicar-me, com fa molts anys que faig, a contribuir a generar una situació de major llibertat i major benestar per a les persones, i que això no calia fer-ho a través de la política. I aquí és com vaig començar a entendre que molts d'aquests obstacles que jo havia superat com a persona amb baixa visió en la meva escolarització i posteriorment podien ser útils a l'hora d'intentar generar millors oportunitats d'igualtat i de, bueno, per a altres persones, no? Jo recordo quan era petit, jo estava a la primera línia de fila de classe amb un faristol, amb una llum. La persona que jo tenia al darrere a vegades li costava veure la pissarra perquè era tota una situació, no? Evidentment això et marca quan ets petit, i quan ho vius durant molts anys és un estigma que portes a sobre, i que en molts casos quan hi ha un estigma d'aquestes característiques la gent intenta viure'n sense. Jo, al llarg del temps, no només he acceptat la meva situació, sinó que també he après o he volgut treballar i entendre tot allò que això ha facilitat, tot allò que totes aquelles competències, totes aquells aprenentatges que aquesta situació m'ha permès incorporar en la meva manera d'entendre la vida i de lluitar per una societat més justa.
Ara comentaves que el fet de deixar aquesta primera línia et va fer reflexionar, però és que tu vas entrar molt jove, no?, al món de la política. Quants anys tenies? Perquè ets molt jove, vull dir, parles amb molt de pes, no?, i amb un discurs molt, molt ben estructurat, però realment ets molt jove. Quants anys tens?
Jo tinc 32 anys.
Veus?
El que passa que potser, en el meu cas, hi ha hagut un element que va fer que, des de molt jovenet, visqués moltes coses de cop. Jo, quan tenia 16 anys, vaig aconseguir una beca completa que em va permetre estudiar als Estats Units, al batxillerat.
Però per bones notes, diguéssim.
Sí, per bones notes, i també és una beca que em va donar la Fundació 11. Mm. I per tant aquí també va haver un element de dir, ei, està molt bé, aquí en aquest país tenim una organització doncs, que intenta contribuir a que persones amb discapacitat puguin tirar endavant. I per tant això em va permetre tenir un primer contacte. Jo venia de l'escola pública totalment, en el context català, i per tant en poques setmanes vaig haver d'entrar a parlar anglès en un context als Estats Units on tot era en anglès. I això va fer que de molt jovenet ja se m'obrís el món i pogués plantejar-me estudiar la carrera a un altre país, amb una altra beca als Països Baixos, posteriorment al Regne Unit. Vaig estar en una època en diplomàcia, vaig estar en una època al sector privat, perquè evidentment també hi havia algun deute, perquè els estudis no es paguen sols, malgrat les beques, no?
Sí, sí.
I el sector privat sempre ajuda més, diguem-ne, a pagar-los aquests deutes que altres sectors. I vaig entrar en política per la situació que es va generar a partir de l'1 d'octubre del 2017, i especialment a partir de la repressió que vaig constatar que estava succeint amb moltes de les persones amb qui jo militava i que, per tant, sentia una proximitat, i constatar doncs, que per les teves idees i el teu activisme podies acabar a la presó o podies acabar a l'estranger, no? En una situació d'exili que semblava total i absolutament anacrònica. A mi això em va moure molt a dir, no pot ser. És a dir, si no m'hi poso ara, jo me'n recordo un dia que em mirava al mirall, ja sé que sona molt tòpic, però és així, em vaig mirar al mirall i vaig pensar, si no t'hi poses ara, no t'hi hauries de posar mai. Perquè unes vulneracions d'aquest tipus no poden quedar impunes ni haurien de ser normalitzades. I per tant em vaig entrar en política en el context municipal i en el context europeu. El 2018 vaig entrar a la direcció de la Joventut Liberal Europea, que són 60 organitzacions de tota Europa, i això em va permetre també poder contribuir a la internacionalització de la situació que estava succeint a Catalunya.
Pau, hem d'anar acabant i m'agradaria saber si ho trobes a faltar, això d'estar als plens municipals, de les mocions, dels debats, del contacte directe, no, amb la política més local. Ho trobes a faltar o no?
Bé, puc trobar a faltar persones concretes, però sobretot jo penso...
No siguis políticament correcte, digues.
No, a veure, i us he de dir que no... És a dir, jo estic molt feliç a nivell polític ara mateix, perquè estic contribuint a generar canvis com els que no s'han vist a nivell mundial, i ja sé que sona molt grandiloquent, però realment, desafortunadament, no hi ha hagut moviments com aquest que incideixin en un partit polític d'una manera tan important i que aconsegueixin que unes reivindicacions que normalment es queden amb aquest 10% de la població arribin al centre de la política. Jo estic molt feliç i a Castellà i la política municipal de Castellà m'ha ensenyat moltes coses sense les quals no seria on sóc jo avui i ara. I per tant, tinc una mica de nostàlgia, però estic molt feliç on estic.
Doncs, Pau, gràcies per aquesta conversa, que ha estat superinteressant per saber una miqueta quina és la situació de les persones amb discapacitat i, sobretot, començar a moure'ns tots, no? Perquè és una qüestió comunitària que afecta a tothom i que beneficia a tothom.
Clar, i sobretot és allò, deixar espai, donar accés. És a dir, quan tens l'oportunitat, no ens quedem amb el titular fàcil de que hi hagi majors dificultats implicarà que aquella persona no pugui rendir en una feina o en una oportunitat. No, donem aquesta oportunitat. Això és tot el que demanem.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquestes reflexions. Bona tarda, i quan vulguis, ja saps, torna a Connectats, que
moltes
aquí t'esperem.
Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Avui al programa parlem de salut infantil i dels reptes actuals de la pediatria. I ho fem amb el doctor Pere Sala, cap de pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Les malalties respiratòries, les infeccions víriques i altres patologies són el pa de cada dia a les consultes pediàtriques, però en els darrers anys han reaparegut malalties que es donaven gairebé per erradicades, com la tosferina o el xarampió. Quins són els motius d'aquest repunt? On, cap a on avança la pediatria i com podem garantir el benestar dels més petits? Ho analitzem tot plegat amb el nostre convidat, Pere Sala, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins diria que són els principals reptes que afronta la pediatria actualment?
Bueno, la pediatria, com altres especialitats dintre, no?, de la medicina, està canviant, no?, globalment tot el que serien els aspectes mèdics. I una seria que el que és l'acte assistencial envers, no?, el pacient, en aquest cas en els nens, doncs, bueno, cada cop és més personalitzat, cada cop s'ha de tenir més previsió de quina evolució faran, no?, les patologies. D'alguna manera, doncs, és una medicina més personalitzada en la qual intervenen molts elements. Ja no solament el mateix metge o el mateix pediatre, sinó que també altres disciplines també entren, i sobretot amb la investigació, per exemple, no? D'alguna manera, disciplines com físics o biòlegs, etc., intervenen també amb els estudis que es fan tant amb adults com amb nens, però amb nens també, i en hospitals, no?, molt especialitzats, en els quals, doncs, és una d'allò molt multidisciplinar, no? És a dir, que estem, no?, avançant cap a aquests terrenys, i aquests són alguns dels reptes. La pediatria com a tal, probablement un és mantenir l'especialitat, que vol dir atendre a tots els infants des de zero, no?, edat zero, fins a 18 anys, tot i que això no es compleix a tots els àmbits, no?, perquè moltes vegades fins als 14-15, però la idea és que s'ha d'abarcar tot el que és el període d'adolescència, i això s'acaba als 17-18. I, per altra banda, la subespecialització. És a dir, pediatria és una especialitat, però un altre dels reptes que tenim és que, dintre de pediatria, doncs, els problemes digestius, els problemes respiratoris, tot això està a càrrec de subespecialistes, i aquestes subespecialitats encara no estan reconegudes oficialment, diguéssim, no? El títol que tu tens és de pediatria.
Genèric.
Però no, exactament. Encara que tu t'hi dediquis amb una subespecialitat d'aquestes, i és una de les lluites, no?, una d'allò que s'està treballant amb el Ministeri i tal, que ja fa un temps, i que se suposa que tard o d'hora acabarà arribant.
I dins de tota aquesta evolució, podem dir que també han canviat i s'han fet nous enfocaments a la manera d'atendre els pacients més joves?
Bueno, una mica el que dèiem abans, no?, aquests canvis que hi ha hagut d'entendre la medicina, no?, doncs també s'estan aplicant amb els nens. Sí que, probablement, si parléssim dels últims avenços, no?, han canviat molt en els últims anys, i un dels aspectes que ens ha marcat molt, per exemple, ha sigut els avenços genètics, no? Abans, doncs, moltes de les malalties no arribàvem a un diagnòstic definitiu, i en el moment actual, cada cop, no?, gràcies a la genètica, doncs podem determinar quines alteracions genètiques té, no?, un individu en concret, i poder, no?, associar això a una malaltia, una patologia. O sigui, per exemple, no?, moltes de les malalties, no?, minoritàries, en certa manera, també gràcies a aquests avenços, doncs, també cada cop, no?, es poden arribar a diagnosticar més. És a dir, cada cop tenim, no?, més tecnologia, i una de les aquestes és la genètica, i cada cop també eines, com són eines a nivell digital, també ens estan ajudant, no?, perquè la medicina ja no és només presencial, no?, sinó que també és no presencial, i moltes vegades, doncs, fem contacte amb el pacient, doncs, ja sigui via telemedicina o fins i tot per correu, no?, i moltes de les coses el pacient no té la necessitat de desplaçar-se, i podem arribar més, no?, en algun moment, acabar un acte assistencial simplement d'una forma no assistencial. Això cada cop també s'està aplicant més. I, bueno, i potser l'última eina, no?, que ja incorporem és la intel·ligència artificial, que també en totes les especialitats està agafant molta rellevància. L'únic és una eina que encara s'ha d'anar, no?,
tastant,
provant, i que ha de ser responsable, és a dir, s'ha d'utilitzar de forma responsable i no ha de perdre, no?, d'alguna manera, el que és la humanització de la medicina, perquè no pot ser, no?, que només entreguem en una màquina que ens digui el què, sinó que després nosaltres ho hem d'interpretar, i ho hem d'interpretar en cada pacient, i com hem dit abans, a nivell, no?, particular, a nivell, no?, concret d'una persona que, pel seu entorn, pel que sigui, doncs, potser no tractaràs igual o no necessitarà el mateix tractament que un altre que està en un altre entorn.
Està clar. Pares i mares, primerencs, què els diria tenint en compte pel que fa a la salut dels infants? Per exemple, malalties comunes, les més habituals d'avui dia.
A veure, les malalties més comunes, bàsicament, amb els nens són malalties respiratòries o malalties gastrointestinals, no? És a dir, i dintre d'aquestes, les patologies infeccioses, de causa infecciosa, són les més freqüents. Per tant, les infeccions respiratòries, no?, catarros de vies altes, que a vegades es compliquen, hemotitis, o les pneumonies, bronquitis, bronquiolitis, tot això és el que veiem més a l'ullar de l'any. O sigui que hi ha moments de l'any que més, en èpoques, evidentment, les malalties respiratòries, en èpoques d'hivern, doncs, o de més fred, doncs, hi ha més prevalença. I les gastrointestinals, no?, també són molt prevalents, les gastroenteritis, tot això, els vòmits, les diarrees, tot això és molt freqüent amb l'atenció dels nens.
És el més comú.
És el més comú.
Però ha canviat respecte de fa unes dècades enrere?
A veure, sí que ha canviat, bàsicament, en algunes malalties infeccioses i gràcies, doncs, bàsicament, a les immunitzacions, no?, o a les vacunes. O sigui, malalties que fa uns anys teníem, jo quan vaig començar de resident, doncs, veia equips malalties que ara, doncs, potser no veiem. No veiem perquè ens ho han modulat clarament les immunitzacions. I l'últim exemple més freqüent, o més recent, perdó, ha sigut amb la immunització enfront del virus respiratori sincitial, que és un virus que fa bronquiolitis, sí, i que és una cosa que afecta els nens més petits, i que això ara ja fa dues temporades que s'està administrant un medicament que es diu Nirsevimab, és un tipus d'anticòs, no és ben bé una vacuna, és un anticòs, que el que fa és prevenir aquesta infecció. I hem notat una disminució molt important en el grup d'edat en què se't posa, que és de 0 a 6 mesos, que són els nens que, si tenen una bronquiolitis, doncs se'ls hi pot complicar més. Doncs aquest grup, clarament, això s'ha modificat. O sigui, cada any tenim un pic d'infecció per aquest virus i des de que hi ha aquesta mesura de prevenció hem notat una disminució demostrada a tot arreu on s'ha administrat aquest tipus de fàrmac. I això moltes altres malalties, no? És a dir, jo quan era resident, doncs, una infecció molt greu era la infecció meningocòcica, que és un microorganisme que fa meningitis, sèpsia. Doncs ara això ha disminuït moltíssim. Per què? Doncs perquè també estem, no?, immunitzant enfront d'aquest tipus de malalties.
També hem observat que en els darrers anys s'han detectat rebrots de malalties que es consideraven que estaven pràcticament erradicades, com la tosferina, el xarampió, ho dèiem abans. A què atribueix aquest fet?
Bé, són dos malalties, els exemples aquests que he posat, que és cert, que de tant en tant poden aparèixer brots. Però és diferent el que passa amb la tosferina que el que passa amb el xarampió, no? La tosferina és una malaltia que de tant en tant pot rebrotar. Per què? Perquè la vacuna que tenim no és una vacuna 100% eficaç, no? I tampoc la immunitat natural que genera la malaltia és per sempre. Amb la qual cosa, què passa? Que hi ha moments en què si les taxes, no, de protecció, ja sigui per les pròpies defenses generades a través d'haver agafat la malaltia o per la vacuna, van disminuint. I aleshores, què passa? Pues que comença a haver-hi casos i llavors és una malaltia, pues, que és fàcil de transmetre's i, per tant, pues, els contagis van augmentant. En el cas del xarampió és diferent. En el cas del xarampió sí que tenim una vacuna molt, molt eficaç. Però què passa? Pues la globalització, el desplaçament de la gent, pues fa que si nosaltres aquí en el nostre àmbit tenim comunitats fora del nostre estat que tenen brots, com és, per exemple, que passa a Marroc o països de l'est o inclús alguns països d'Europa, que fa que perquè hi hagi menys persones que es vacunen, algunes d'elles pues, per temes de rebuig a les vacunes, que això, pues, no? Com sabem, hi ha
sembla
grups
que
n'hi ha, que n'hi ha. Sí. I el xarampió és el típic exemple, no?, que quan clarament disminueix la immunització, que hauríem de dir que la població, per estar protegida, hauria de tenir un 90-95% de la població hauria de tenir anticossos enfront del virus per no contagiar-se, doncs quan això baixa, en certes poblacions, doncs hi ha casos, perquè sarampió és dels que es transmet més fàcilment. O sigui, si quan hi ha un cas de sarampió, podem trobar fins a quasi 18 casos que es contagien secundaris en aquest cas. Per tant, és una malaltia de molta contagiositat i per això, a la mínima que hi ha algun cas, doncs n'apareixen alguns més.
Uh-huh. Ara parlava de les vacunes. Jo li pregunto sobre la importància de mantenir el calendari de vacunes infantil.
Bueno, a veure, si a la història de la medicina hi ha hagut una mesura de prevenció que ha sigut molt eficaç i realment ens ha canviat, no?, l'evolució de moltes malalties, són les vacunes. Què passa? Pues que quin és el primer, no?, nucli de població diana? Els nens, no? I els nens s'han de començar a immunitzar des dels primers mesos, no? Per què? Pues perquè són els nens que, pues, el col·lectiu que agafarà més malalties. I, per tant, és molt important poder seguir, no?, un calendari estructurat de vacunacions. Per sort, en el nostre medi, pues, hi ha una acceptació molt alta, no?, i som un país on realment la gent està molt conscienciada. Però, bueno, sempre hi ha algunes coses que s'han d'anar recordant, no? Per exemple, pues, la polio, un exemple claríssim, o malalties que s'han erradicat, la verola. La verola es va erradicar, però per què es va erradicar? No per mesures només d'higiene, etc., que amb alguns no diuen, no, gràcies a la immunització, a la vacuna, i moltes altres exemples, no? El que he dit jo abans de les infeccions més greus, meningitis, etc., en veiem molt menys, doncs gràcies a les vacunes.
El 13 i 14 de juny, Sant Cugat acollirà la 29a reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria. Vostè n'és el president del comitè organitzador. Què hi trobarem en aquesta cita i quina importància té que se celebri a Sant Cugat?
Bueno, primer, a mi em fa molta il·lusió poder-ho celebrar a Sant Cugat, perquè jo sóc santcugatenc des de que vaig néixer, i, per tant, doncs, és una il·lusió. I, de fet, és un esdeveniment que es dona poques vegades en la nostra ciutat, no? És a dir, congressos mèdics, no n'hi ha masses. I un com aquest, doncs, que potser estarem al voltant d'unes 300 assistents, 350, pot ser, doncs és d'una societat de les més importants, que és la Societat Catalana de Pediatria, que té més de 2.000 socis, i d'alguna manera, doncs, bueno, cada any fa la seva reunió anual o el seu congrés, i es va distribuint arreu de Catalunya. I aquest any vam demanar que fos aquí Sant Cugat. I llavors, doncs, bueno, tenim el plaer de fer-ho aquí, hi haurà la distribució d'un congrés, que són taules rodones, també una de les coses, doncs, les comunicacions que presenten els diferents hospitals, diferents centres d'atenció primària, doncs, presenten comunicacions a nivell de científiques, i també es fan tallers, i un dels tallers també molt especial és els tallers que es fan amb d'RCP, de reanimació cardiopulmonar, que s'ofereix en els alumnes de sisè d'instituts o d'escoles, perdó, d'aquí de Sant Cugat. I doncs, concomitantment amb el congrés, doncs, es farà un taller que són 2 hores per aquests infants, doncs, perquè aprenguin, no?, mesures de reanimació bàsica.
A banda de presidir aquest congrés, a més, moderarà una taula rodona sobre les implicacions, sobre el sobrediagnòstic i el sobretractament en l'atenció pediàtrica. Això és un problema? Ho podem fer així, ni que sigui una pinzellada,
sí,
ràpidament?
Sí, molt ràpid. Bueno, sí, pot arribar a ser un problema de seguretat, no?, pel pacient i de malbastament, diguéssim, de recursos. De fet, és tot el que fa referència quan s'indiquen, no, exploracions, a lo millor estudis que no caldrien, no? Per exemple, no? A vegades entres en una dinàmica de demanar estudis radiològics que després trobes algunes coses i que no es correlaciona amb el que el pacient realment té i que a lo millor tu apliques tractaments que a lo millor tampoc el beneficiaran, no? Tot això són coses que també hem d'estar al cas, que estem estudiant i que és un tema prou important com per tractar-los. Un tema que en altres edicions, doncs, no havíem tractat, potser s'ha tractat més amb adults, però també amb nens també això passa.
Mm-hmm. Doctor Pere Sala, moltíssimes gràcies per la visita i esperem que el congrés vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Gràcies.
la tarda no et desconnectis. Connectat.
Molt bona tarda, Blau Mut està a punt de treure el nou disc i per això avui vull recomanar la cançó de Pa amb oli i sal, perquè és un dels seus clàssics i també perquè és l'hora de berenar.
Una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Avui conversem amb Eugènia Viga, autora de El japonés que creían las mujeres y tuvo que tratar con abogados. En aquest llibre, l'autora narra la increïble història real d'un empresari japonès que en la seva aventura per invertir a Espanya va acabar atrapat en una intrincada xarxa de corrupció i lentitud judicial. Marxem fins a Badalona per parlar amb l'Eugènia Viga, autora d'aquesta obra, i la nostra companya Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Eugènia Vigas. Eugènia, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Venim a fer avui la presentació del teu llibre, El japonès que creían las mujeres y tuvo que tratar con abogados. Com vas descobrir aquesta història? Què et va portar a escriure sobre el cas d'aquest empresari japonès?
Doncs jo vaig estar 10 anys al Japó, parlo japonès i en aquell moment, això es, va passar a finals dels 80, va començar a finals del 80 i ja saps que els processos judicials són llargs, va trigar com 10 anys a acabar-se, i amb l'idioma japonès estava fent d'intèrpret. Doncs aquest senyor japonès va venir aquí amb uns 80 milions de pessetes, en aquella època era bastant, i volia fer una sala de concerts. I bueno, es va trobar un advocat que es va oferir per ajudar-lo, però en realitat el que buscava era prendre-li els diners. I ho va fer. I ho va fer molt bé perquè era advocat i sabia com ho havia de fer per no colar-se, no? I bueno, jo li estava fent d'intèrpret en aquest senyor. Aquest senyor, doncs, com que el judici no venia i el procés era molt llarg, es va anar arruïnant, i un dia li vaig dir, mira, si no em pots pagar, no em paguis, però jo aquesta història la vull escriure, així que estaré amb tu fins al final, perquè vull saber el final. I, bueno, és una història en realitat autobiogràfica, tot i que el protagonista és aquest senyor.
Per tant, és una cosa que et va passar a tu, realment,
sí,
no?
Sí, va passar a mi.
I què et va sorprendre més del personatge principal?
El personatge principal era un senyor japonès una mica, diguem, molt carismàtic, no el típic japonès, diguem, seriós, era un empresari, li agradava el rock and roll, era fan de l'Elvis Presley, li agradava el rock and roll, i era un senyor molt carismàtic, i vam fer un molt bona amistat, i vam fer un tàndem, perquè jo l'ajudava a ell amb aquestes coses de fer-li d'intèrpret en el procés judicial, i ell m'ajudava a mi perquè creia tant a mi, que en aquell moment tenia feines difícils, perquè fer d'intèrpret, doncs un dia fas a una empresa de productes químics, sí. Un dia vas a parar en una fàbrica d'enginyeria, i sempre és molt difícil, i quan jo estava com ai, no sé si aquesta feina la podré fer, ell sempre m'animava, sí, tu ets la millor i tal, era un tàndem, fèiem un tàndem, ens ajudàvem mútuament.
El títol del llibre jo crec que és molt suggerent. Per què vas decidir posar aquest nom?
Havia pensat diferents noms. Com que és una història real, primer volia posar cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Després vaig pensar al revés. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Després vaig pensar, vaig presentar en realitat alguns concursos amb el títol El diablo viste toga, com El diablo viste de Prada, pues, sí. De toga. Però jo m'he posat això perquè és molt explícit, hi ha gent que està interessada en la cultura japonesa, que li pot interessar, hi ha gent que està i gent que són abogats i potser pensen pues, que sí, que en realitat és una història judicial.
I creus que aquesta història és un reflex del sistema judicial espanyol?
Sí, totalment. És que jo quan veig gent a vegades amb algun reportatge que diu no, però jo crec en la justícia, ostres, tu, quina bona fe, de veritat, quina bona fe.
Sí.
No dic que potser, mira, el llibre el dedico en realitat en els possibles advocats i jutges que són honrats, perquè vull pensar que n'hi ha, però ho està tot tan pervertit, saps? Que, almenys jo tot el que vaig veure era tan corrupte.
I volies destacar alguna cosa en concret?
Del llibre.
Del sistema judicial espanyol.
Del sistema judicial, aquesta novel·la ho explica molt bé, és tan lenta que acaba no sent justícia, perquè quan és tan lent tot, es desvirtuen les coses, ja no és justícia. Lent, i a més aquí ja surt, doncs, el jutge, que en realitat finalment, ai, finalment el judici i tal, i guanyaré, perquè clar, el jutge estava comprat. Com ho sé? Perquè va fer una sentència molt anàrquica, molt rara, i un o dos anys després, en el diari, en un diari, no sé, La Vanguardia, el periódico, sortia que aquest senyor havia sigut expulsat de l'audiència provincial per corrupció i prevaricació. Ostres. Aleshores, doncs, vull dir, era corrupte el jutge.
Ja. I com vas documentar-te per escriure el llibre? Vas parlar directament amb el protagonista?
El protagonista i jo estava en contacte pràcticament a diari, perquè com que ens vam fer amics,
clar.
Doncs, ell, esclar, és un senyor que va venir del Japó i li van prendre tot, tot. I a sobre després va tenir un accident de cotxe i va quedar coix.
Vaja.
Vull dir que, clar, que a vegades necessitava parlar per explicar la seva desgràcia. O sigui, que era molt positiu, però per una mica per desfogar-se.
No, clar,
I em trucava i jo pensava que això era part de la meva feina, també l'escoltava. I llavors teníem una relació d'amics, d'amistat. I vaig aprendre molt amb ell. estava interessat com jo en coses, diguem, esotèriques, espiritualitat, evolució, de consciència, estava interessat. Llavors, doncs vam connectar de moltes maneres. Ah, va passar una cosa un dia molt interessant, perquè ell va dir que havia somiat que eren pirates i que jo sortia en el somni, que en el somni era un home, però que era jo. Ja saps que els japonesos creuen en la reencarnació, no?
Sí.
I aleshores, doncs, jo li deia capitán, saps? Perquè em va semblar, em sentia com que era veritat. I jo era capitán. I estàvem amb la il·lusió que si guanyava el judici i li tornaven els diners, em convidava a anar a Santo Domingo, que és on se suposava que estaven fent de pirates al segle XVI. I, bueno, va ser molt divertit. Primer vaig escriure-ho barrejat amb la cosa pirata, em vaig inventar una història pirata, però al final ho he separat. I en l'última pàgina d'aquest llibre de procés judicial, l'última pàgina faig propaganda d'aquest altre llibret petit, que és una història de pirates que em vaig inventar.
Ostres, mira, o sigui, realment aquesta altra novel·la, diguéssim, et va sorgir del somni del protagonista, està bé això.
Sí.
I vas trobar dificultats en el procés d'escriptura?
A veure, jo fa uns quants anys que escric, abans que aquest he publicat, no sé, 5 o 6, i clar, mica a mica vas avançant. A veure, el procés d'escriptura. Primer vaig escriure i vaig presentar-ho amb un senyor que havia estat de redactor a Planeta, i me'l va llegir. I em va dir, lo dels pirates fora... tot això fora, el procés judicial no tan tècnic, més simplificat, i em va dir finalment, jo dic, ostres, sembla lo dels hermanos Marx, no? Que, a ver, este contrato,
sí.
Este no vale, boom. Al final, què em queda? Queda el protagonista. Aquest senyor és carismàtic, i llavors jo ho havia fet en primera persona explicant des del punt de vista de la intèrpret, i vaig canviar-ho a tercera persona per poder explicar més el seu interior, els seus sentiments. O sigui, vaig refer.
És a dir, des de que vas començar a escriure per primer cop fins que el vas acabar, quant temps ha passat?
Potser han passat 15 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, 15 anys.
Al final, clar, veus un llibre i dius, mira, me'l llegeixo ràpid i ja està, però per darrere no saps tot el procés que costa.
Sí, cada escriptor és diferent.
Clar.
Hi ha gent que escriu molt ràpid. Jo escric a poc, primer perquè m'agrada molt documentar-me, cada cosa que em surt que no sé molt bé vaig a internet, investigo. A vegades la investigació t'interessa tant que
clar, et porta molt temps.
Sí, i no vaig trigar, perquè mentrestant també vaig fer-ne d'altres.
Clar, vale. Si no centraves exclusivament en aquest llibre.
No vaig centrar exclusivament en aquest perquè em sorgien altres temes.
Clar.
I el deixava, però a veure aquest. Per què és important per mi? Perquè aquest senyor finalment va morir arruïnat i sol, arruïnat. O sigui, en el procés judicial, en el judici, quan finalment va arribar al judici, l'advocat que l'havia estafat es va posar la toga, es va defensar a ell mateix, el jutge era corrupte, com t'he dit, i va perdre. O sigui, li deien, mira, a tu t'ha passat això per tonto, si simplificant molt, no?
Sí.
T'ha passat això per tonto. O sigui, abans havies d'haver fet una, com se diu, bueno, tot per tonto. I llavors, bueno, va perdre tot, i va morir al cap d'uns anys sol i arruïnat.
Ostres.
O sigui, va aconseguir cobrar, com que tenia residència, va aconseguir cobrar una pensió no contributiva, però amb això pagava el lloguer, o sigui, pràcticament sense menjar, va morir, no? I llavors jo l'havia escrit en castellà, en realitat, perquè ell el pogués llegir, els seus amics. I llavors ell estava amb la il·lusió de valer perdut, però amb el teu llibre tothom s'enterarà d'aquesta corrupció, tothom s'enterarà del que pot passar en la justícia, i aleshores potser ha valgut la pena.
Clar.
Llavors això, jo tinc com un compromís, però com que no aconsegueixo que cap editorial m'ho valori, i o sigui, és molt difícil amb un editorial, perquè es mou pels diners, com tot en aquest món actual.
Sí.
I aleshores doncs diu, aquesta noia no la coneix ningú,
fora.
No ocuparà ningú fora, i llavors ho he fet jo autoedició, i suposo que arribarà poca gent per lo que la gent no llegeix, etc. Però jo tenia la...
Com l'espina, no?
El compromís moral cap a aquest senyor que ja és mort, de ja que ell creia que aquest llibre almenys faria justícia, doncs publicar-lo. I l'he publicat amb aquesta... amb aquesta fe de que llegeixi el màxim de gent possible.
Mm-hmm. A veure sí. Si donem aquí una, és un altaveu, no, això per...
Bueno, és un procés judicial, però és en plan divertit. Hi ha també coses de cultura japonesa. Mm-hmm.
Mira, justament també el llibre, volia també tractar això, no? Que també parla de diferències culturals entre Japó i Espanya. Quina va ser la diferència que et va cridar més l'atenció?
N'hi ha moltes, moltes. A veure, ara, per exemple, en aquest llibre que surt comentat, la gran diferència és, per exemple, que els japonesos creuen en la llei del karma, uh-huh. O sigui que si algú roba, li tornarà.
Sí.
En aquesta vida o en una altra, però allò li tornarà segur perquè és llei. Aleshores, esclar, més difícilment roben o maten o fan coses que els hi pugui tornar a ells.
Clar.
Aquí és diferent. Aquí el cristianisme diu, és un pecat, però tu, última hora abans de morir, li dius en el capellà.
Ho confesses tot?
Ho confesses tot i ja Déu t'accepta.
Sí.
Perquè Déu és bo, no? I aleshores, doncs, esclar, bueno, faig el que sigui, després ja m'ho confesso, és una mica, ens ha marcat una mica el caràcter, no? I allà ha marcat més això.
Uh-huh.
Això és molt important. Jo crec que això marca. I després, doncs, bueno, també, sí, això, per això no roben, no, bàsicament.
No, clar. Hi ha alguna anècdota curiosa que hagis hagut de deixar fora del llibre perquè creies que no encaixava amb la narrativa?
No.
O tot el que has posat en el llibre és el que tenies al teu cap, diguéssim.
Sí. Bueno, vaig treure una cosa, vaig treure, és veritat, un parell de pàgines, perquè era aquest advocat que el va estafar, de cop i volta necessitaven que firmés una cosa, i no hi era, s'havia anat a Nova York, saps? I llavors em vaig inventar un episodi en què aquest arribava a Nova York, no?, que anava a fer com de testaferro, d'un mm-hmm. cosí i tal. Llavors vaig dir, això m'aparta una mica i el vaig treure, però no té importància. I en realitat, quan escric, soc molt honesta
mm-hmm.
i tinc molt poca por de que, ui, la privacitat, tinc molt poca yeah. por de que la gent sàpiga de mi, perquè soc molt oberta. Llavors, quan escric, també soc molt honesta, no,
mm-hmm.
no tallo res.
Molt bé, doncs, Eugènia Vigas, escriptora badalonina, moltes gràcies per passar-te pel Connectats.
Pues gràcies a tu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
No ens queda temps per res més. Gràcies per la companyia. Demà tornarem amb els continguts que corresponen a l'edició de dimecres, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.